Molt bona nit. Benvinguts a l'Art de la Reflexió. Passen uns minuts de les 11 de la nit. És l'hora de recollir-se una mica. Si no esteu mirant la televisió, evidentment ens heu escollit i esteu preparant-vos per anar ralentitzant, baixant una mica el ritme del dia a dia, aquest ritme intens, trepidant el que ens sotmet la quotidianitat, i ens estem preparant per justament això, interioritzar, prospeccionar, reflexionar. Emili Tena, molt bona nit.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients.
L'Emili i jo, qui els parla, Cristina Orduña, intentarem fer-los la propera mitja hora, 20 i escaig minut, un temps agradable que no deixi de significar alguna cosa positiva. L'Emili Tena és coach professional. Què vol dir això de coach professional? Ara ho explicarem una mica. I la intenció que té ens ha provocat perquè entrem una mica dintre del nostre cor, de la nostra ànima. Jo a mi m'agrada dir ànima, ja ho saps. Per saber qui som, com som, per què som i cap a on volem anar, sí o no?
Exacte. Sobretot cap a on anem, hem d'anar.
Sobretot cap on anem, cap a on hem d'anar. Això de saber cap a on hem d'anar significa que abans hem de conèixer-nos una mica i saber qui som, no? Perquè si no saps qui ets, en realitat difícilment pots triar què vols i cap a on vols anar. Mm-hmm. No et sembla?
Exacte. Qui ets o quins personatges has de posar-te a la pell per aconseguir aquell repte o aquell objectiu en aquella vida? Perquè moltes vegades no és només de posar-se un mateix traje, un mateix vestit, sinó que en tota aquesta nostra vida ens haurem de posar diferents trajes per assolir aquest objectiu, aquesta meta que ens hem posat. Però sempre, i el que deies tu inicialment, sempre tenim present que tenim una essència, una ànima, un ésser del qual aquí no podem nosaltres discrepar.
Això que dius ara és com si m'hagués sentit el que estava pensant al cervell, perquè clar, un es vesteix d'un tratge, d'un vestit diferent cada vegada, no? El d'intrèpid, el de valent, el de tendre, no? Perquè cada circumstància requereix una part de nosaltres, però no hi ha dubte que això no vol dir que haguem de deixar de ser nosaltres mateixos, no? Vull dir que un no ha d'anar per la vida d'intrèpid si realment no ho és, només cal que ho sigui en un moment determinat.
Exacte.
No?
És com allò que en el món del management, i ja m'ho porto una miqueta a la part empresarial, saps allò, el líder situacional, és depenent de la situació en la que estigui l'empresa o en el moment de l'empresa, aquell líder es necessita posar un rol o un altre. Llavors hi ha molts llibres que explica que hi ha 7 tipus de personatges per liderar les organitzacions, i això ho podem extrapolar a la vida quotidiana, és a dir, no has de ser intrèpid les 24 hores del teu dia perquè no les calen.
I a més quedaries esgotat, no?
Exacte,
a més.
Sí, sí.
Això de que hi ha 7 possibles líders m'ha cridat l'atenció. Què vol dir que hi ha 7 possibles formes de funcionar? Són molt diferents una de l'altra o totes estan en aquell ventall de la competitivitat?
No. Justament això, són 7 tipus de... Bueno, tots en els llibres hi ha obres que uns et diran 7 tipus, altres 5 tipus, altres 10 tipus... Bueno, la qüestió és que hi ha diferents tipus de rol o de vestit que un líder d'una organització s'hauria de posar depenent de les circumstàncies. Llavors, hi ha determinades circumstàncies on el líder s'hauria de posar un determinat traje. Per exemple, en moments de canvi... És interessant, moments d'estrès o moments de canvis o moments on s'ha de buscar un objectiu molt a curt termini, s'ha de posar un estil d'un lideratge que hauria de ser bastant autoritari. Mm-hmm. D'acord? Aquí, per exemple, un estil de coaching no encaixaria gaire bé. Llavors, depenent de cada tipus de circumstàncies empresarials, ens posem un traje o un altre. Llavors està des del líder coach, que és el més, diguem...
Més empàtic,
més a llarg plaç, més de grans visions, de molt estratega, fins al líder, com he comentat, el líder més autoritari, que és per determinades accions molt puntuals, amb determinades persones, posar-se el traje i actuar de forma autoritària, sense que hi hagi cap tipus de persona dins de l'organització que li faci ombra. Per exemple, doncs en casos de crisi, en casos on aquella empresa doncs necessita tirar cap a un projecte molt ràpidament o necessita treure una determinada situació molt ràpidament, doncs, es diu, ho posem així, es diu que un líder autoritari durant aquells moments, durant aquell temps o durant manegant aquelles circumstàncies té una efectivitat millor que no pas un altre tipus de líder, per exemple, un líder dialogant, que dona veu a tota la resta de l'equip.
Del personal, sí, efectivament, perquè es necessiten prendre decisions immediates, ràpides, sí. Amb una conseqüència directa, sí. I una capacitat també de lideratge molt resolutiva. No?
Exacte.
Però per fer tot això, que és el que parlàvem al principi, no hi ha cap mena de dubte. Un ha de saber qui és i com és, no? I no és tan fàcil, perquè a vegades ens agradaria ser com un model, no? Però a vegades aquest model no és el que tenim integrat dintre nostre. Com sabem quin és el nostre model? Com sabem qui som i com som? Hi ha fórmules, hi ha tècniques, hi ha mecàniques, utilitzeu sistemes perquè cada un de nosaltres es conegui?
Home, a veure, és bastant, entre cometes, és bastant fàcil d'identificar, en el sentit de que és una jaqueta, posem-ho així, és una jaqueta amb la qual et trobaries còmode, és aquella jaqueta que te la posaries tot el dia. Uh-huh. Llavors, aquella jaqueta és simptomàtic de la teva forma de ser, la teva forma de ser, la teva essència. És aquella jaqueta que posaries i no et trobaries mai malestar, no veuries allò que diem dissonàncies, no trobaries allò que veus que estàs forçat a fer alguna cosa o forçat a ser alguna cosa. És una situació que diem on flueixes.
D'acord.
On flueixes, on estàs permanentment amb ella, estaries 24 hores, la vida es veu des d'una altra perspectiva, ja no busques els resultats, sinó només amb el procés ja t'hi trobes còmode. Llavors ho identifiquem d'aquesta forma, és com donar una vareta màgica i, bueno, treu-te totes les creences que tens i quina seria la teva essència? Dibuixa-te-la. Moltes vegades, per arribar a l'essència de lo que és una persona, el fem tirar una miqueta cap enrere. Explica'm com és aquest nen que hi ha dins teu. I aquest nen, amb què disfruta fent? Què disfruta? Amb què disfruta parlant? Què disfruta no fent? Llavors, això és molt simptomàtic d'aquesta personalitat, d'aquesta essència, d'aquest ésser que tenim amb nosaltres mateixos, que som nosaltres, mm-hmm. i és l'essència nostra.
Però jo, que ara començo a conèixer una mica el món aquest del coach, que hem d'explicar què és exactament, ja ho explicarem, per si hi ha algú encara que d'una manera curiosa no ha arribat a la seva vida aquest terme. És bastant corrent utilitzar la metàfora del nen interior per provocar aquesta imatgeria, diguem-ne, emocional profunda, no? Què té el nen interior que no té l'adult?
El nen interior està no té totes aquestes capes de protecció que ens hem anat posant durant tota la vida. No té les limitacions, unes limitacions que ens fan veure la vida des d'un prisma molt, molt estret. És una persona que somia, somia des, i sobretot des del cor, no tant des de la racionalitat. I és això és el que fa diferent un nen d'una persona adulta. Aquestes capes que no té, que ens hem anat posant degut a les circumstàncies que ens han anat passant durant la nostra vida.
I els coach el que feu és treure el nen interior cap a l'exterior amb una certa protecció, clar, perquè no pots treure el nen interior i quedar-te en calça curta davant de tothom, no? O sí?
Sí, per què no? El tema és, nosaltres el que provoquem, sobretot al principi d'un procés de coaching, és com una ceba, anem traient una miqueta totes aquestes capes, totes aquestes limitacions, totes aquestes pors, per arribar una miqueta a l'essència. Alguna vegada em sembla que ja més els nostres oients ens han escoltat dir que és en un procés de coaching provoquem el desaprenentatge de determinades coses, no tant a l'aprenentatge sinó al desaprenentatge, i justament el desaprenentatge és molt més difícil que no pas aprendre coses noves.
Doncs permeta'm un moment que faci una petita pausa perquè et vull demanar coses diferents.
Va, d'acord.
Mi padre murió teniendo yo 9 años. Estaba en el ejército. No pasaba mucho tiempo en casa. 2 semanas antes de morir, dijo que en la guerra de Corea sintió como si perdiera su alma. Durante años me creí culpable. Me he mudado 7 veces durante el último año. He tenido varios empleos. Nada parecía encajar. Es decir, yo no encajo.
Hi ha infinitat de persones, que viuen aquesta circumstància. Tots una mica la vivim en algun moment de la nostra vida. Aquest era un personatge inclòs en una pel·lícula que es diu Patch Adams. Vaig a deixar escoltar una miqueta més de Patch Adams.
Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Llegué a pensar que si pegaba fuego a mis pedos volaría hasta la luna, o al menos hasta Urano. Pero si no lo conseguía, podría utilizar mi pene como un saltador. Y ese sería un buen sistema para desplazarme.
¿Cómo ha dicho? Ah, sí, eso está bien. Bien, está haciendo progresos, Hunter. Hablaremos en la terapia de grupo.
Bé, m'ha agradat posar aquest fragment perquè la veu que estàvem escoltant, que és la de Patch Adams, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, és la veu d'un gran... un gran actor que ha mort aquest estiu, precisament, a principis de l'estiu, no? Que es va prendre la vida, es va llevar la vida, perquè tenia una malaltia que no era capaç de superar. Bé, jo crec que aquest era un personatge molt especial, el de Patch Adams, i l'home que animava el personatge també, crec que era un fora de sèrie. Però el que m'agrada molt d'aquest fragment, que ja el vam utilitzar l'any passat,
sí,
certament, és que mostra una persona fràgil, no? Una persona que amb tot ha interioritzat molt, ha entrat dintre d'ell mateix amb molta profunditat, que li està explicant al terapeuta el que sent, i per provocar-lo el que fa és dir-li una sèrie de bajanades al final, perquè se n'adona que el terapeuta no l'escolta. Li està dient autèntiques, una animalada autèntica, i l'altra, com que no ha sentit res, li diu, bueno, està fent grans progressos. I he posat aquest fragment, saps per què, Emili? Perquè a mi em sembla que el més important en aquest món és no només saber escoltar, sinó escoltar i posar-hi el grau d'empatia exacta. Hem de saber què els hi passa a les persones que estan al nostre costat. Tots som coach, en realitat, no? Tots podem ser coach, entre cometes, en el sentit senzill que el coach comença per la capacitat d'escoltar empàticament i entendre què li passa realment a l'altre. Evidentment que el coach professional té una sèrie d'eines que no té un amic íntim, no? Però és ben clar que la diferència entre aquest tipus de professional i d'altres és que segurament del que es tracta és de treure el millor d'un mateix, d'escoltar empàticament aquella persona que està amb nosaltres i saber treure el millor d'aquella persona, no?
Sí, a veure, nosaltres professionalment, més que de disposar de determinades eines, permets que faci una puntualització, no són tant eines, sinó són unes qualitats personals incorporades o apreses que ens permeten després fer coaching professional. Eina, i t'ho dic,
bueno,
perquè...
Jo volia dir eines, volia referir a això, eines ja, personals, una capacitat determinada.
No, ho dic, no, i molt bona aquesta puntualització, perquè moltes vegades hi ha persones del món empresarial que no fan coaching, sinó fan altres tipus de disciplines, des de consultoria,
suport,
o el que sigui, que es compren un llibre de coaching i allà en aquell llibre de coaching pues, hi ha moltes eines de coaching i amb la qual cosa pues, es pensen que llegint un llibre ja es poden posar la coletilla de a parte de lo que soy, más coach. I no va tant per aquí, sinó va amb la incorporació d'aquestes habilitats o d'aquestes qualitats que un professional que es dedica a això ha de tenir. A més, com aquell qui diu, les interioritza de tal forma que passen a ser de forma innata i natural a ells o al professional. En el meu cas, i segurament amb molts professionals que m'estiguin escoltant, que es dediquin també a això, veuran que el rol de coach no només l'utilitzem quan estem fent les sessions individuals, sinó que moltes vegades el portem posat les 24 hores del dia. I com a anècdota, algunes vegades jo he tingut problemes últimament amb converses amb col·legues perquè no soc conscient i els hi estic fent, o sigui, no soc conscient i segueixo portant el rol de coach quan no volen un coach, volen tenir un amic i tot això, però com tinc interioritzada determinades qualitats, com és l'escolta, com és el no judici, com és empatitzar, tot això, algunes vegades em diuen, Emili, què estàs fent? I llavors haig de parar i haig de treure'm el barret de coach i ser un amigo, però és això, està tan interioritzat que moltes vegades se'ns fica en moments que no pertoca.
Doncs, reprenent una miqueta el que estàvem dient, no? Ara ho has dit, no? L'escolta empàtica segurament és una cosa que ens fa falta, ens cal a tots una mica, i ara sortir una mica del rol de coach, no? Tu creus que la vida seria més amable, millor, estaríem menys malalts si tots, en comptes de parlar tant, escoltéssim més?
Sí, perquè moltes vegades escoltem per donar el nostre punt de vista i no pas per buscar una solució en aquella persona que ens està explicant el problema que té o la inquietud que té. Llavors, escoltem per respondre, no escoltem per donar solucions i fer aquest pas és complicat, és complicat perquè naturalment nosaltres estem acostumats a escoltar per a debatir, per a respondre, per donar la nostra opinió i jo, per exemple, faria que un petit experiment amb els nostres oients és que la propera vegada que estiguin asseguts prenent una cervesa amb els seus amics, que durant el transcurs d'aquella conversa es posin escoltant els seus companys sense contradir-los. A veure què passa.
Estan escoltant l'Art de la Reflexió, produït a Ràdio Principat des de la Seu d'Urgell per tota la cadena Estel, amb l'Emili Tena, que és coach professional, i parlant una mica d'aquest món que és l'autoconeixement i també la capacitat de cercar un espai propi i de fer allò que realment vols, de sentir-te feliç i d'acord amb tu mateix, no? Ens queden 3 minuts per acabar, pràcticament res, Emili, però a mi em sembla que ha arribat el moment de fer una d'aquelles frases tan maques, no? I buscar-li sentit, no? Una frase com aquella que diu que busca el teu somni i quan el faci realitat et sentiràs feliç. Però hi ha moltes persones que observen el seu somni, el veuen, és fantàstic, però se senten incapaces d'anar-lo a buscar perquè hi ha tants coadjuvants, hi ha tants elements que són, estan implicats en el procés que gairebé se'ls fa impossible, no?
O és que, perdona que et talli, o pateixen d'una malaltia que si vols un dia farem un programa. Això es necessita 7 o 8 programes. Una malaltia que he anomenat el esqueísmo.
Esqueísmo,
vale? O sigui, pot passar el que dius tu o és que pateixen d'un esqueísmo molt
bueno,
pronunciat.
Tot sovint, segurament, és que tots patim d'un esqueísme, no? Tots tenim aquella tendència a donar la culpa o la responsabilitat o l'explicació fora de nosaltres mateixos quan en realitat està dintre de nosaltres, no? Mm-hmm. Nosaltres tenim la capacitat de modificar-ho tot, de canviar-ho tot, l'únic que hem de fer és creure'ns-ho. Com deies abans, treure aquestes capes de ceba de maneres de funcionar apreses, de creences apreses, de complexos que ens envolten, no? Uh-huh. I un cop t'has tret totes aquestes capes, potser és més fàcil de veure clar i anar a buscar el teu somni.
Sí, i una altra cosa. A part de lo que comentes d'anar a buscar el somni, moltes vegades els somnis aquests no s'arriben a ni tan sols a iniciar, i és perquè al darrere no hi ha, i em posaré aquí una miqueta tècnic, un pla d'acció. És a dir, vivim en una comunitat on hi ha moltes converses filosòfiques en les barres del bar, en plan, millorarem la societat i tot això, però acaben sent converses que entre l'abans i el després de la conversa no hi ha modificació. Llavors, en el coaching, i acabarem amb això, amb el coaching justament provoquem que aquelles converses siguin generadores de noves realitats. És a dir, una conversa, després d'una conversa, ha d'haver-hi un pla d'acció, ha d'haver-hi una acció, si no seria una conversa d'amigos en un bar, que d'aquestes n'hi ha moltes.
Doncs em sembla una molt bona puntualització. Emili Tena, coach de família, coach professional, laboral. Jo crec que fins i tot ha tocat en alguns moments el coach polític, una persona que ja té una experiència amb qui ens agrada parlar una mica de nosaltres mateixos i de la vida. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé. A reveure.